Avui, dia mundial del problema tècnic, tornem al Sant Cugat a fons, ho fem escoltant una sintonia que bé, doncs mira, ens anima, però que no té gaire a veure amb el que parlarem ara, que és l'òpera. Marc Sala, de Pròpera, bon dia.
Hola, bon dia. Albert.
Escolta'm, per què no un dia podem escoltar una òpera amb aquesta música de fons? No se sap mai, no?
Pues estaria divertit, no?
Tot bé, tot es pot parlar. Escolta, que avui no perdem més temps, volem parlar de Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Ho he dit bé, això?
Ho has dit molt bé, Leoncavallo, amb doppia L, perquè és una òpera que aviat faran al Liceu i de la qual ahir vam parlar a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Aquestes xerrades que escolta'm, sí, que ho peten, eh?
Bueno, aquesta xerrada, per exemple, es va petar ja fa 2 mesos, que es va omplir, l'hem tingut que repetir, la repetirem dimarts que ve, i a les 7 de la tarda a l'Ateneu Sant Cugatenc, dins del cicle Òpera entre Copes, que organitzem a Pròpera, amb el patrocini d'Albet i Noia, perquè Òpera entre Copes li literal, perquè donem una copa de vi.
Això està bé.
Per
animar-se. Més d'una, al final potser ja no saps què dius, no? Però només una, no?
Amb una està bé.
Va.
Suficient.
Perfecte. Doncs què ens pots explicar de Pagliacci?
Mira, Pagliacci és una òpera que és dura una horeta només, normalment es fa en un programa doble, normalment fan Pagliacci i una altra òpera, en aquest cas faran Cavalleria Rusticana, que també
un clàssic del Teatre Auditori, moltes vegades l'han fet Cavalleria Rusticana, crec.
Ah, sí, la van fer no fa temps, sí. Són dues òperes veristes, o sigui, dues òperes que s'assemblen molt en estil, vull dir, de fet es van composar amb 2 anys de diferència només. Pagliacci és de l'any 1892, 100 anys abans de les Olimpiades a Barcelona.
Mm-hmm. Ja ho sabien llavors que es farien.
No, la qüestió és que es va estrenar al Teatre del Verme de Milà l'any 1892, i és una òpera composada, la música i a més, això és bastant estrany, no sempre habitual, també el text pel mateix autor, que és Ruggero Leoncavallo. Mm-hmm. I aquesta va ser l'òpera més important que va fer aquest senyor. De fet, les altres no van estar, diguéssim, saps aquests grups de rock dels anys 80 que tenen One Hit?
One Hit Wonder, no? Això està bé, sí. També n'hi havia en aquest moment.
Doncs això li va passar al senyor Leoncavallo amb aquesta òpera.
Té un nom que sona, vull dir, sí, com a no? Nom, és, venen bé de gust, no? Llàstima que després potser no li sortís tan bé tot, no? Pel
que
es veu,
però... La llàstima que no podem posar la foto, perquè si veieu és un senyor així grandet.
Contundent,
amb uns bigotis que ha precursors dels de Dalí, pràcticament.
Vaig a buscar-lo. Buscant... Mare de Déu, senyor, sí, té un punt de Stalin, també t'ho dic, eh?
Entre Stalin com de bon any.
Sí, Stalin després de menjar molt. Però, sí.
No, home, la qüestió és que això va ser un exitazo. A veure, aquest estil, diguéssim, que comparteix amb Cavalleria Rusticana, que és l'òpera que també faran al Liceu, junt amb aquesta, és el verisme, que és just després del romanticisme de Verdi i tot això, estem ja a finals del segle XIX, i aleshores el que volen és portar l'emoció i les passions humanes a l'extrem. Vull dir, a lo loco, vull dir-te, és tot sang i fetge i passions i truculències, vull dir, tot acaba malament, sempre hi ha un assassinat, i aquest, en aquest cas...
Optimisme davant de la vida, sempre.
Ah, sí, bueno, emocions fortes, això sí. Aleshores, el que fan és una història que passa a un poble de la Itàlia profunda, rural, en aquest cas a la Calàbria, on els personatges són de carn i ossos i tot, vull dir, el que està passant és, intenta ser creïble i molt proper i molt... No hi ha éssers mitològics, ni aristòcrates, ni... No, és una època actual, en un lloc deprimit, vull dir, és molt potent. I el bo de Pagliacci, que és el primer que sentirem, és el pròleg. El pròleg el que té és que surt el baríton protagonista i abans de fer el personatge diu, miri, senyors i senyors, s'adreça al públic i fa un speech que pràcticament és un manifest del que vol ser el verisme. I llavors, bàsicament, diu, abans el pròleg sortia a dir, ei, no us espanteu, que el que veureu és tot mentida, no? És teatre, no us espanteu si aquí matem a la gent i tal, no és veritat. No, aquí diu, no, aquí no, espanteu-vos, perquè això és un drama humà, i els artistes som sers humans que sentim i patim, i aleshores intentem que l'autor ha volgut inspirar-se en la realitat, i aleshores aquí posarem el trosset final, que és molt espectacular, d'aquest pròleg, on el baríton s'enfila a un superagut, que és el clímax de l'obra, on diu... Vostès, més enllà del nostre vestuari d'actors, considerin les nostres ànimes, perquè som homes i dones de carn i ossos que, com vosaltres, respirem l'aire d'aquest orfe món. Anem a sentir això, altre cu.
Mm-hmm.
de què va Pagliacci?
De què va Pagliacci?
Més enllà de començar i dir-nos desespereu-vos perquè tot és un desastre i hi ha morts i... Què hi ha darrere?
A veure, darrere hi ha el típic triangle amorós, que quasi és un quadrangle amorós.
Això comença a posar-se interessant.
Mira, és una comèdia, és una companyia d'actors, de comèdia de l'arte, que van de poble en poble fent la seva actuació, val? Mm-hmm. Són els pallassos. Pagliacci vol dir pallassos. I fan això. I això és a l'estiu, concretament el dia de la Verge d'Agost, que arriben a aquest poble de Calàbria i es presenten, bona nit, bon dia, avui farem aquesta nit un espectacle de pallassos, de comèdia de l'arte. I aleshores el protagonista, el que porta la companyia, és el tenor, que es diu Canio, que és el que fa de pallaccio, de pallasso, que està casat amb Nedda, que és la soprano, i Nedda fa de colombina. El que passa és que és un matrimoni malavingut.
No acaba de funcionar la cosa.
No funciona.
I això que van tot el dia junts, no?
Exacte. I és una companyia molt endogàmica. La qüestió és que ella era una òrfana, és molt més jove que ell, que la va recollir, diguéssim, pel carrer, i la va fer la seva esposa, li va donar un modus vivendi, però ella no està enamorada d'aquest senyor gran, que, bueno, que no li va ni li bé, i és una mica, veurem, molt gelós i amb un punt agressiu. Vull dir-te... Aquí estem parlant d'una òpera que de revista d'actualitat,
de les passions,
violència
humanes,
de gènere, sí. I de cosa, vull dir, terremenda. I aleshores què passa? Que aquesta noia té un amant, que és un noi del poble, que és un baríton, que es diu Silvio, i el que planegen és marxar i fugir i viure el seu amor. Però què passa? Que hi ha un altre baríton, és el que fa de pallasso també de la companyia, que és un tio pues, totalment, com dir-ho, rudo, no sé com dir-ho en català, que li demana amor i l'altre diu que no vol saber res. Inclús intenta violar-la. És fort, això.
O sigui...
Heavy, eh?
Sí, el verisme que dèiem, eh?
Destripadet. I aleshores ella es defensa, li clava un cop de fusta i el fa fugir. Però ell jura venjança. I el que fa és xivar-se al marit, que la seva dona vol marxar amb aquest altre baríton, amb Silvio. I els enganxa, però no acaba de veure qui era l'amant. I és l'hora, i just en aquell moment que s'ha escapat el tio, i el tio se sent traicionat i tot plegat, pum, ha de sortir a fer... de pallasso, vull dir, i el Show Must Go On que cantava Freddie Mercury,
sí.
Show Must Go On, i el tio està estrossat que la dona el fot les banyes i vol marxar amb l'altra, i l'altra està amb una emprenyamenta i una depressió i tal, i llavors canta aquesta famosa ària que sentirem, que és del CD el número 15, si no m'equivoco, Vestida Jumba, que és la més famosa, potser et sonarà perquè ha sonat inclús a sèries com el Simpson, imagina't, que és aquella part que fa ridi pallaccio, o sigui, riu pallasso, i surt allà a fer riure la gent mentre tu per dins estàs destrossat.
Sí, això també ens passa a vegades a la gent que fem ràdio, que hi ha dies que no vindries aquí i en canvi
plou.
Sí, avui per exemple, ens quedaries a casa. Escoltem la...
aquesta versió de Vesti la Jumba. La Jumba e la faccia infarina, la gente paga per ridere vuole. Ridi, pagliaccio!
que és veritat que em sonava, encara que el Jake m'estigui dient inculto perquè no em sona de res, perquè no la conec molt bé, però és que el Jake va dient cosetes, això no ho saben, la nostra audiència no sap que va colant missatges, però per línia interna.
El tècnic, oi? Sí,
té la seva dificultat.
Bueno, aquest és el moment més potent. Inclús surt a la pel·lícula La Màscara, vull dir, de Jim Carrey, no sé, i a vegades l'han utilitzat al cinema, aquesta. És bastant potent. Aleshores, què passa? Que el senyor aquest ha de sortir allà a fer el pallasso, i la comèdia de l'arte, precisament, és una trama, la que han de fer davant del públic, que és exactament el que li ha passat a la vida real. Que Colombina li fot els cuernos a Pagliaccio i se'n vol anar a Marlecchino. Aleshores, l'altre ha de fer veure això de marit cornut i quan li està passant en la realitat. I clar, arriba un moment que el tio ja no pot més i aleshores comença a dir coses que són veritat i a preguntar-li, i qui és? I com es diu? I a fer-li improperis que són de veritat. I el públic es queda en un moment ja totalment desorientat perquè ja no saben si estan veient una obra de teatre o és la realitat. És el típic exemple de teatre dins del teatre.
Sí, complicat, tot això d'escriure.
Sí, sí, és metateatral.
Sí.
El públic de l'escenari, del poble, no saben què està passant. I al final el no pot més i s'arranca el vestit de pallasso i dic, mira, no sóc pallasso. Sóc l'home que t'ha estimat sempre i que has traicionat i que ja està bé, bueno, i de tot, i bueno, és un huracan vocal i orquestal. I arriba un moment que com ella no li diu mai res, al final... acaba passant això, la mate porque era mía, agafa un ganivet i li clava. I quan s'està morint, aleshores és quan ella demana ajuda, Silvio, que és el seu amant, i surt Silvio, neta, intenta ajudar-la, i l'altre també, pum, aprofita per matar-los a tots dos.
Doblet.
Bomba, i tothom es queda agarrativat, i aleshores aquí s'acaba la música, i hi ha la frase final, que és matadora, que no és cantada, sinó parlada, que diu, la comèdia és finita. Oh, i és d'aquí esclata l'orquestra, la comèdia ha acabat, i acaba amb l'orquestra brutal. Molt típic, ara sentirem això, que és el número 5 que et deia abans, veureu que també s'entremesclen molts crits i molta passió, que ja no és més enllà de la música, és l'expressivitat i el portar de l'extrem.
Quan saps què acaba de passar i t'ho han explicat abans, afecta d'una altra manera.
Home, clar, penseu que ara estem a la ràdio, però si vas al teatre ho veus el que està passant, i és teatre, i a més hi ha sobretítols normalment en el teu idioma perquè ho entenguis tot.
Doncs, escolta, això dius que al Liceu, eh?
Sí, ho estrenen aquesta setmana, val molt la pena, perquè a més és una producció supermoderna, molt actual, molt xula, amb uns cantants excepcionals.
Doncs bé, fem una mica d'agenda.
Sí, a propera, mira, amb l'associació ja sabeu que no parem i cada mes tenim activitats. De fet, la setmana que ve, com hem dit, el dimarts al 10 a les 7 de la tarda, repetim aquesta conferència sobre Pagliacci i cavalleria rusticana, tot i que queden només dues places, m'han dit. i potser ja s'han acabat, però però si voleu anar-hi encara tenim una oportunitat. Però repassem ràpidament ja l'agenda del trimestre que ve, que ja la tenim en primícia, encara no hem publicat, però voleu saber, el dia 14, dimarts, 14 de gener, parlarem d'Aïda.
Aïda.
A l'Ateneu Sant Cugatenc a les 7 de la tarda.
D'un nom aquí...
Aïda de Verdi és important. Després, el 4 de febrer, a les 7 i mitja, a 7:45, parlarem de La Traviata, però no al Teatre Ateneu, i a l'Ateneu Sant Cugatenc, sinó a la cafeteria del Teatre Auditori. Mm-hmm. Perquè La Traviata és una de les òperes que vindran a fer aquí els amics de l'Òpera de Sabadell.
I farem el Parlem de...
Bueno, ara diem la prèvia.
Ah, val, val.
Perquè el Parlem de fa un altre, però sí, nosaltres fem una prèvia que és això, perquè la gent pues, s'animi a anar-hi i conegui millor. Mm. Després, el dia 11 de febrer, apunteu, perquè parlarem de La Clemenza di Tito, de Mozart, que faran al Liceu. Aquesta sí que és ja a l'Ateneu Sant Cugatenc, el dia 11 de febrer a les 7 de la tarda. I al març ens veurem també a l'Ateneu, el dimarts, dia 10, a les 7 de la tarda, per parlar de Lohengrin, de Wagner.
Doncs, escolta, per si això ho poden consultar a les xarxes, no? També quan ho publiqueu.
I tant, tenim compte a Instagram, a Facebook i a Twitter, on posem puntualment la nostra informació i estem treballant per tenir una web ben xula i ben útil, però encara estem en construcció.
Tot està en construcció. Gràcies, Marc.
Gràcies, Albert.
Fins d'aquí un mes, no? Que em sembla que cauria vacances de Nadal, però fins d'aquí un parell de mesos. Que vagi bé.
Estupendo. Gràcies.